Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Hem superat com hem pogut la depressió postclàssiques de primavera, però tenim la sort que la primera gran de la temporada ja és aquí. Aquest divendres comença el Giro d'Itàlia a Budapest. Serà a Hongria on es disputaran les primeres tres etapes per traslladar-se després cap a les carreteres italianes, on de bones a primeres ja hi haurà l'ascensió a l'Etna. Ja sabem que el Giro és, de les grans, la més difícil de controlar, la més imprevisible, la més sorprenent. Us atreviu amb els noms propis? I tindrem dos catalans, l'Antonio Pedrero i el David de la Cruz, que avui, per cert, passarà per Ràdio Volta. Segur que també us fareu notar els landistes, amb el goig que fa aquesta parella Mikel Landa, Peyo Bilbao. I fins i tot estic convençut que cada vegada veurem més seguidors de la causa africana. Ho dic perquè, més enllà de ser un ciclisme emergent, ens trobem cada temporada amb ciclistes més sòlids. Recordo el que ens explicava aquí a Ràdio Volta fa unes setmanes l'Àlex Sanz. Molta atenció amb els ciclistes eritreus. Doncs aquí els tenim, Natnael Tesfatsion, Merabi Kudus i Biniam Girmay, a qui veia com el rebien els aficionats a Frankfurt aquesta setmana, a Alemanya, i no tinc cap dubte, però cap dubte, que és un ciclista que arrossega masses, que és una estrella. Arriba el Giro i arrenca un Ràdio Volta centrat en la cursa italiana i on també ens fixarem en un nom de dona, Elsie Jacobs. Comencem, com sempre, amb el resum sonor del que ha passat aquests últims dies per posar-nos a lloc. A punt, 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
And then Nicky's Arndt goes on the right-hand side of the road, just moves to the left-hand side. Arndt is there, and in the centre is Ethan Hayter. Plapp sprinting too. Hayter goes in the centre there, but Gaviria. Gaviria on the shoulder, wheel to wheel, a drag strip between these two runners here. Hayter's still on the front. It looks like Hayter gets it on the line. Hayter takes win number two.
Del Narcea, pero por delante le ha salido un hueso duro, durísimo de Roel, que se va a vestir con el maillot de líder en las calles de Cangas del Narcea. Se llama Iván Ramiro, es colombiano, Sosa Cuervo sus apellidos, y ahí está el ciclista de Movistar consiguiendo la victoria, segunda etapa de la Vuelta Ciclista Asturias, cronómetro en marcha.
Hey, entonces, ¿qué muchachos? Vean, ya por aquí saliendo del hospital. Tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. Si hay fractura, qué huevonada, hombre. Si hay fractura. La buena, pues no hay que operarla. Ah, no hay desplazamiento, nada, nada. Ahí abajo de la escápula, eso pegará solito. Qué rachita tan berraca la que llevamos este año, ¿ah? Puta, hombre, todo el equipo. Bueno, no, hay que ir para adelante. Eso va a pegar rapidito y otra vez nos montamos a la cicla y seguimos camellando. Vamos para adelante. Tiempo para quejarse no hay mucho, muchachos.
And then came the 3rd of August 1958, the very first edition of the UCI World Championships opened to women.
58 in Amst, and Els Jacobs is our world champion.
The young 25-year-old from Luxembourg became a pioneer. Forever the first to win a women's road world championship.
Je dirais que c'était le début d'une longue aventure. Quand on voit aujourd'hui le chemin accompli, toute cette parité qui a été mise en place par l'UCI, elle a commencé doucement et timidement en 1958, mais c'était voilà, quelque chose qui était totalement nécessaire.
À Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Aquest últim document que acabeu de sentir és un fragment d'un reportatge d'SBS Sports sobre la figura d'Elsie Jacobs, referent femení en la història del ciclisme. La luxemburguesa va ser la primera campiona del món, va ser la primera guanyadora d'un mundial en ruta femení l'any 1958. A més, també va ser campiona del món en pista i va tenir el rècord de l'hora. I des del 2008 es celebra el Gran Premi Elsie Jacobs, actualment reconvertit en festival Elsie Jacobs, i que aquest any ha guanyat la italiana Marta Bastianelli aquesta última setmana, aquests últims dies. primer referent del ciclisme femení i per això volem recuperar el seu nom. Abans havíem començat amb els companys del canal Discovery amb aquesta narració apassionant de l'esprint d'una de les dues victòries d'Ethan Hayter, aquest anglès de 23 anys que ve de la pista i que ja l'any passat va treure el cap a la ruta amb l'equip Ineos amb victòries interessants. Aquests últims dies, dues victòries d'etapa al Tour de Romandia. La TPA, la televisió del Principat d'Astúries, narrant la victòria d'Ivan Sosa a la segona etapa de la Volta a Astúries, en què finalment el colombià se la va acabar important, aquesta narració amb el Samuel Sánchez i el Santi Pérez com a comentaristes. Hem sentit també aquesta declaració, segur que l'heu conegut. Semblava un acudit, però no. Era el Rigoberto Urán a les seves xarxes socials explicant la seva última lesió, aquesta lesió a l'espatlla, que, com deia ell, no requereix intervenció però que el fa estar baixa durant un temps. Amb tot això, ens hem posat al dia. Tot això és el que ha passat aquestes darreres hores, aquests darrers dies, però ara és moment de centrar-nos en el que vindrà. Entrem, doncs, al territori fletxa.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estàs?
Què tal, Isaac? Doncs mira, recuperant d'una pallissa que m'he fotut al cap de setmana, de gravel.
Ah, sí? Que...
Sí, una bullerada.
Què has fet? Has estat competint?
Bueno, competir, no sé, si és, jo no m'agrada la paraula competir perquè ho he fet, però bueno, he participat a la Traca, que és una sortida en bicicleta, com ho descriuen els organitzadors, de gravel a Girona, i l'event en què el vaig escriure era de 365 quilòmetres i, bueno, una experiència brutal, perquè mai havia fet un event de gravel, mai havia estat tantes hores damunt de bici, ni tants quilòmetres al mateix dia, ho estic gaudint ara, perquè al final, clar, durant la prova no et dona temps i és ara, no?, quan estàs així amb el cap, amb el que vas fer el cap de setmana, que, ostres, va ser molt dur, però a la vegada impressionant. O sigui, Girona, o sigui, estar-hi amb tants quilòmetres per pista de gravel és un paradís, la veritat. O sigui, no m'esperava i m'ha agradat moltíssim. El gravel enganxa. Aneu al tanto, els que proveu, perquè enganxa molt.
Doncs avises massa tard, perquè alguns ja hi són ficats. El que sí que et volia demanar, pel que he anat veient, que a més al teu canal de YouTube vaig veure com explicaves la preparació amb el material, el menjar, i a més he vist que hi havia gent important participant, fins i tot un professional com el Lachlan Morton, pot ser?
Sí, hi havia el Lachlan Morton, el Brent Burkwalter, hi havia molts corredors, inclús a la de 200 va sortir també el Laurens Stendam, o sigui, molts exprofessionals. Bueno, el Lachlan és professional encara, no? Però molt nivell, o sigui, a part amb el Lachlan crec que li va trencar el seient, o sigui, al final són proves molt d'aventura, d'autosuficiència, l'elecció del material, clar, has de tenir certa estratègia. Ja, jo t'avanço que em vaig equivocant tot, però això era poder l'objectiu era amb moltes coses arriscar al màxim, en el meu cas per veure realment el que necessitaria a una altra prova que estigui apuntat al setembre, que és el Badlands amb el Rovira. I bueno, això ha estat com una primera prova, toma, presa de contacte amb coses que em serviran per al setembre no patir tant, no? O sigui que bueno, en aquest sentit he après molt, 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 molt. Molt del que són aquest tipus de prova. I al final el patiment, jo pensava, dic, ostres, això deu ser com l'última setmana d'una gran volta, no? Però tot en un dia. O sigui, el patiment que cada vegada experimentes l'última setmana d'una gran volta és molt peculiar, perquè estàs ja amb molta fatiga muscular, estàs ja també amb molts dies i bueno, poder no era tan així perquè al final és un dia, però clar, el fet d'anar buscant tu els tracks, d'anar, o sigui, és molt entretingut, en moltes coses és una passada, la veritat que m'ha agradat moltíssim i no m'estranya, com has dit, no? que hi hagin tants professionals o exprofessionals que cada cop més i més estiguin amb aquest tipus de prova, no? El Nathan Haas també és un altre corredor que s'ha tornat més amb això, o sigui, molts professionals que han trobat amb el gravel un lloc on estan molt còmodes.
Doncs mira, un dia n'haurem de parlar seriosament del gravel. Ara que has tret el nom de Lawrence Tendam, per exemple, he vist que participa últimament i juntament amb d'altres exprofessionals com Liam Boswell en proves de gravel importants i que s'està generant una mena de, potser tu ho saps millor, de calendari gravel alternatiu a la carretera, que no sé ben bé com acabarà, però vaja, ja en parlarem un dia bé quan no tinguem competició de carretera, que ara arriba el Giro i després de la depressió postclàssiques. Què n'esperes tu d'aquest Giro? Que d'entrada és la gran volta per etapes més difícil de controlar, de fer pronòstics, de preveure. Com el veus tu?
Bueno, i aquest any serà molt similar, amb tanta duresa a la part final, amb un Giro que de cop i volta a la primera setmana ja tens pujades interessants com són l'Etna i el Blockhouse i més tard ja tiren cap al nord. Vaja, els corredors es trobaran amb moltes sorpreses, jo crec, i és el que té el Giro, que al final, ostres, hi ha tantes carreteres a Itàlia, tantes pujades, que al final la cursa va per llocs on és molt difícil preveure què passarà a organitzar-te, i on te compta molt el Giro d'Itàlia, això, era l'equip que prengui el comandament de la cursa, i aquí veurem a la primera setmana molta lluita entre certs equips de dir, vale, nosaltres estem aquí liderant aquest Giro, estem al davant, i el fet d'estar al davant molts cops en aquest tipus de cursa és un avantatge.
Ara parles del paper dels equips, que jo tinc una curiositat. El Giro comença a Hongria, ara es fa molt, això, les grans voltes, el Tour, per exemple, començarà a Dinamarca, i això ens anirà bé també per anar introduint una miqueta al Tour, aquesta reflexió. Els ciclistes, com ho viuen, això? Vull dir, ho dic perquè el Giro té una personalitat molt clara i aquests primers tres dies fora de les carreteres italianes, els ciclistes com els viuen? Els deixen passar, que no passi res d'important? Són dies estranys, singulars, amb carreteres diferents.
És molt diferent. De fet, mira, ara que ho dius Dinamarca, el meu únic Giro que vaig córrer, vam partir a Dinamarca, igual, vam fer tres etapes allà i després vam anar a Itàlia. I sí que recordo que l'ambient, o sigui, estàs en una prova que és el Giro, que està vestida com el Giro d'Itàlia, però l'essència del Giro és a Itàlia. Llavors, bueno, aquells dies, en el cas de Dinamarca, el Tour, jo crec que sí que serà un altre tema, risc de vent i de més. Aquest any, amb el Giro en concret, aquí a Hongria, bueno, jo a Hongria precisament no sé quines adversitats es poden trobar els corredors, no? Hi ha una crono, hi ha un perill d'etapes en línia, però sí que és un terreny nou per molta gent, un espai nou per molts corredors, no? I, bueno, crec que és molt de tràmit. Per molts corredors serà molt de tràmit de viure, vale, estem aquí uns dies, fem aquestes etapes, i un cop el Giro sí que arriba a Itàlia, sí que molts la percepció que tindrà és que realment són el Giro d'Itàlia. Però fins que això no passi, fins que el pilot no arribi a Sicília, seran etapes de tràmit.
Home, es fa difícil fer pronòstics sobre els candidats a la victòria. A mesura que anem tenint els equips confirmats, ho veurem. Però d'entrada penso en el Richard Carapaz, el Joao Almeida, el Superman López.
Sí, hi haurà molta lluita, evidentment que és un Giro també per escaladors, que es guanya, s'assirà molt a la muntanya també, i bueno, les voltes de tres setmanes sempre dient, ens agrada més anar-les analitzant segons van passant, són molts dies i mira, pots estar fora el primer o el segon dia per una caiguda també, no? Llavors, bueno, sí que els equips posen una miqueta d'anàlisi, aviam com venen, quins corredors de líders porten, quins equips porten a l'entorn d'aquest líder, no? I sobretot pots preveure també la lluita que hi haurà per prendre el comandament de la cursa el més aviat possible.
Veurem com avança aquest Giro. Ho anirem comentant aquí a Ràdio Volta aquestes properes setmanes. Ara, per cert, saludaré un home que hi serà, el David de la Cruz, que tu el coneixes molt bé. Fa molt temps que no guanya. No sé si vas veure aquella etapa al Tour dels Alps en què tothom volia que guanyés Pinot, però, home, el David també ho necessitava, eh?
Sí, el que passa que mira, el David jo me l'estimo molt també, però el Pinot a nivell, o sigui, és un corredor que s'ha vist, sobretot hem viscut molt més el Tour de França, aquell Tour que s'adonava que el podia guanyar, que va guanyar l'etapa al Tourmalet i al final va tenir una lesió. I jo crec que són dos casos diferents, mentre el David, bueno, poder no ha guanyat perquè ha estat més poder amb rols agregari o no ha tingut l'oportunitat. El Pinot és el pobre ciclista una miqueta desgraciat, que dius, ostres, el pobre home és boníssim, m'agrada molt a l'afició, guanya i de cop i volta quan està bé sempre li passa alguna cosa, no? Per això jo crec que la gent a nivell emocional sí que busca molts cops aquest Pinot i ostres, aquest home, més que pel fet que torni a guanyar és És que ens agrada, no? I no vol dir que no m'agradi el De La Cruz, evidentment, tinc molt bona relació amb el David també, però sí que és una anàlisi que et faig a nivell general, de per què, doncs, bueno, poder l'afició s'estima més que guanyés el Pinot que no el David, és per això, no? Perquè el Pinot, ostres, ha tocat més l'emoció de l'afició en aquest sentit, no? Ostres, que li passés certes coses en moments on estava per fer coses molt grans, no?
Sí, tens tota la raó, perquè fixa't, el dia abans el Pinot ja va estar a punt de guanyar, no sé si ho vas veure, li va prendre l'etapa al Superman López i quan el van entrevistar, el Thibaut Pinot, ell no pot respondre i comença a plorar. I jo crec que detalls com aquest, com dius, l'humanitzen molt i l'acosten al públic. Bé, li preguntarem al David com va viure aquell dia i amb tu ja anirem comentant aquest Giro d'Itàlia. Joan Antoni, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Isaac. Fins aviat.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Aquest que sentiu és el vídeo promocional del Giro d'Itàlia 2022 que comença aquest divendres a Budapest amb tres etapes per territori hongarès abans d'aterrar a Itàlia. En el vídeo es veuen les millors imatges de l'última edició, aquesta que es va emportar a Egan Bernal, amb escenes realment que semblen gairebé tres dies de pel·lícula. Saludem un dels dos catalans que hi participaran. David de la Cruz, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
A punt ja per marxar cap al Giro d'Itàlia, perquè aquest any, a més, sortint des d'Hongria, és una miqueta diferent, eh?
Sí, però bueno, ja tinc la maleta feta i els entrenaments a les cames i amb ganes d'anar cap allà.
A veure com va, i d'entrada volia saber com estaves tu, perquè no sé si aquest any has seguit una mica la preparació de les altres temporades. Jo tinc la sensació que has competit menys, però sobretot has fet entrenaments o preparació de qualitat, no?, amb concentracions amb l'equip.
Bueno, sí que és cert que al principi de l'any vaig tenir, doncs, moltes competicions i després he tingut un peron i hem prioritzat molt l'entrenament, sobretot l'entrenament amb alçada, perquè per l'equip estarà, doncs bueno, és molt important. Hem estat 3 setmanes al Teide on hem entrenat com no he entrenat mai a la meva vida i després directament a competir al Tour d'Alps Lieja i bueno, sí que potser és un calendari diferent perquè no acostumo a fer el Giro, des del 2018 no, que el vaig fer amb l'Sky no el feia. Però bueno, aquest any toca i bueno, esperem que surti un bon Giro.
Ara preguntaré pel Giro, però abans, com estàs a l'equip nou, a l'Astana? Perquè un dia, recordo fa temps, amb tu que et deies un col·leccionista de grans equips, el Quick Step, l'Sky, sempre has passat per equips dels importants i ara estàs també a l'Astana, que és un altre dels històrics. Com et va en aquest equip nou?
Bé, la veritat és que molt content. Sincerament he trobat una molt bona família. Em vaig trobar molt còmode des del començament de l'equip, des del començament amb l'equip. I sí que és cert que he tingut l'oportunitat d'estar, doncs jo penso que dels millors equips que hi ha, doncs, estan gairebé tots, no? Com el Quickstep, com Sky Ineos, també l'UAE, i ara doncs l'Astana, no? És un equip a més amb una història impressionant amb el que fa amb victòries en grans voltes i això es nota, no? Es respira l'equip. Per exemple, doncs ara anem al Giro amb moltes ambicions, no? Sota en Miguel Ángel López, i per tant, doncs, bueno, és molt maco, la veritat. És la veritat que estic molt agraït d'haver estat i d'estar en els equips que pels que he passat, no, en els darrers anys.
Clar, aneu al Giro, ara ho deies, amb Martinelli a la direcció, amb el Superman per lluitar per la general, amb un home com Vincenzo Nibali, que és molt important per la història recent del ciclisme italià. Això es nota en la preparació de l'equip, que el Giro és una cursa especial?
Sí, la veritat és que sí. Des del meu començament amb l'equip em vaig adonar que el Giro és una cursa prioritària per l'equip Astana. Et diré que em dóna la sensació que de les tres grans potser és la més important per l'equip. Òbviament, doncs, el Tour és el Tour i la Vuelta doncs, també és una cursa superimportant, però sí que veig que el Giro és una prioritat per l'equip i això sí que ho he pogut veure, no?, amb el que fa la preparació per la cursa italiana i com veig tot l'equip motivat, no?, per aquestes tres setmanes de la cursa rossa i per tant doncs, sí que em dóna aquesta sensació, no?, que l'equip és molt, molt, que el Giro és molt, molt important per l'equip.
El cap de fila serà el Superman, m'imagino?
Sí, sense cap mena de dubte, no? O sigui, ja quan vam parlar el calendari a començament de l'any, doncs el cap de fila serà el Giro, seria el Superman. El Vincenzo Nibali, doncs, per suposat, no es pot descartar, no veure com va. El Tour de França serà l'Utsenko i a la Vuelta, doncs, seré jo, no? Per tant, doncs, bueno, aquí seran repartits els rols. I sí, el Superman està molt bé de forma, el vam veure com va guanyar ja el Tour d'Alps i tenim una molt bona oportunitat de lluitar per un podi, no? si tot va bé.
I tu quin rol tindràs al Giro?
Bueno, doncs al cap i a la fi doncs, ajudar, no? El meu rol serà d'inclinar la balança i fer-ho a favor de l'Astana, no?
Mm-hmm. Treballant, m'imagino pel Superman, no sé si els primers dies estaràs una miqueta més guardadet per quan arribi el moment calent de la cursa amb la muntanya, no? Potser?
Sí, el que passa és que, bueno, que hem de veure, no, pels primers dies a Hongria, amb les etapes planeres, sempre s'ha d'estar allà atent perquè no es pot perdre temps. Després ja marxem a Sicília i ja tenim l'Etna, que és el primer test molt important, doncs, la primera setmana i, per tant, doncs, penso que des d'un començament ja ens tocarà a tothom, doncs, fer la feina que hem de fer per ajudar el Superman al màxim possible.
Ara parlaves del que has competit aquest any. Quina llàstima aquella etapa al Tour dels Alps, aquell dia de tanta pluja de muntanya que arribes en pinot i que als últims metres m'imagino que ja el cansament et va faltar forces, però, hosti, quina llàstima, quines ganes teníem de veure guanyar.
Sí, doncs la veritat és que sí. Tothom deia, no, és que el Pinot portava 1.000 dies sense guanyar i jo he dit, bueno, és que jo porto més, no, ok? La veritat és que és una llàstima que s'escapés la victòria per tan poc, però la veritat és que vaig arribar molt just a aquell sprint i ja no tenia res més del que vaig fer. Per tant, doncs, bueno, content per com vaig portar, com vaig portar la situació, no?, quan em vaig despenjar al darrer port, com vaig poder tornar a entrar baixant, però bueno, una llàstima que em manqués aquell rush al final per assolir la victòria, però bueno, l'important és que aquell dia vaig tenir molt bones sensacions i que el Giro es poden presentar oportunitats també com aquesta.
Sí, tens tota la raó, vaig pensar exactament el mateix, dic, hòstia, el David fa molt que no guanya, li hagués anat molt bé. El recordes l'última victòria teva?
Sí, home, a París-Nissa del 2018.
L'última etapa, sí, sí. Em sembla que va ser.
Sí.
Molt bé. Per cert, tu pel Pinot vas tenir bones paraules per ell un cop es va acabar, que em sembla que no havíeu pogut parlar, no sé si l'endemà vau tenir moment de saludar-vos o perquè ell, tinc la sensació també que és un tio molt apreciat dins el pilot, com és?
Sí, la veritat és que és un tio, doncs, bueno, al final és un dels millors escaladors que hi ha al món i té un palmarès, doncs, ostres, increïble i un corredor així, doncs, tothom el respecta. No vam tenir l'oportunitat de parlar perquè jo estava mort i va anar directament cap al podi. Ens vam intercanviar uns tuits i, bueno, veig que a la gent també li va agradar aquell detall.
Sí, home, mira, ara et confessaré que el Machín, parlant amb ell, no sé si va ser la temporada passada o l'anterior, cap a tu va tenir molt bones paraules, em va dir que, hòstia, que eres un gran ciclista, però sobretot destacava la teva faceta personal, o sigui que, bé, floretes pel Pinot i floretes també per tu, que també va bé de tant en tant. Escolta, que tinguis molta sort aquest Giro, t'anirem seguint i a veure com van les coses.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, David.
Vinga, adéu, merci.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù.
falsi, furbi, contrabbandieri macedoni. Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.